Hola! Benvinguts a Planeta Cinema, el teu programa de cine. Bé, com ja sabreu, durant una hora navegarem per la galàxia de les estrenes, la de les sèries i les notícies que estan relacionades amb el món del cinema. I en aquest viatge, a la part tècnica, ens acompanyarà el gran David Maia als controls de la nau, el primer oficial de bord i copresentador, el capità Ferran Perica Ramos, i el comandant de la nau, servidor de vostès, en Joan Boté. Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Molt bona tarda també al David, per suposat, el nostre gran tècnic.
I a tots els planetaris.
I a tots els nostres estimats planetaris, que sense ells no tindria sentit la nostra tasca.
Exacte. Tots aquests planetaris que ens senten al 94.4 FM de Ràdio Vall Romanes.
I que ens segueixen a través de redes socials.
Facebook, Twitter, etc. I també tenim un blog. Un blog que bueno, hem actualitzat una mica, però també tenim un blog. Tota aquesta informació la trobareu al Facebook.
En tot cas, doncs, donar una vegada més la benvinguda a tots aquests oients que, bé, que són fidels i que ens segueixen a través del 94.4 FM. I avui amb un programa, jo crec que força interessant, o molt interessant, amb molts continguts i diferents. Per tant, jo crec que l'audiència estarà avui força cofoi, força contenta.
La veritat és que sí, que tenim molta cosa. D'entrada parlarem de dues estrenes, no d'una, sinó de dues
ració
estrenes.
Doble, ració doble,
ració
estrenes.
Doble. I de dues maneres molt diferents.
Exacte, per això ho dic variat, contingut variat, que agradarà no, i enganxarà l'audiència.
No us pensareu que som nosaltres dos que hi diuen, no, serà una cosa diferent, ja veureu.
I quines són aquests dos films? Us estareu preguntant hores d'ara. Molt senzill, estem parlant de Looper i estem parlant d'Atraco, aquesta producció hispano-argentina que, bueno, més endavant anirem fent els oients doncs, més partícips de la informació referent a aquest film que hi entrarem allò, amb lupa, com fem sempre.
Correcte, i a més de parlar d'aquestes dues pel·lícules, parlarem, si tenim temps, perquè la cosa està una miqueta païda, però a veure si podem parlar del Barco, que després de tingués un gran retorn la setmana passada en termes d'audiència, torna aquest dijous a la nit, i ahir es van presentar uns premis que tenen molt a veure amb el Barco, amb Mario Casas, Lucho Fernández i tota la factoria sí. De sèries i de productes d'Antena 3.
Exacte.
Que estem parlant de los Neox Fan Awards.
Els Neox, els bueno, premis de,
bueno,
de Neox,
Neox.
Que sí, que engloba una mica doncs, totes les sèries aquestes realitzades per Antena 3, evidentment, i que això doncs, engloba doncs, des de Los Protegidos, El Barco i totes aquestes sèries de producció d'Antena 3.
Llavors posen algunes coses més rotllo d'internet, tipus Mejor Tweet, que dius, bueno, i mejor cuerpazo, però bueno, això lògicament ja...
Forma part del show.
És molt show, és, bé, diguéssim que és una mica l'espanyolització dels Team Choice Awards una mica d'allà. Com ho han fet? Ho veurem després. Perquè ara, amics, és hora de començar el quart programa de... No, mentida, el tercer. El tercer programa de Planeta Cinema.
Engeguem reactors.
Endavant les estrenes de la setmana. Ben Affleck torna a direcció amb Argo.
Basada en una història real, el director de In the Town repeteix davant i darrere la càmera per explicar el rescat dels membres de l'ambaixada americana al Teheran. Per fer-ho, simularan el rodatge d'una pel·lícula de ciència-ficció com a tapadera.
Alan Arkin, John Goodman i Bryan Cranston de la sèrie Breaking Bad contemplen el cast d'aquest film d'intriga per seguidors del Ben Affleck director.
Els nens podran visitar el cinema animació si busquen habitació a... l'Hotel Transilvània.
Des del seu naixement, Mavis viu en un luxós hotel de nom Transilvània, creat per protegir els monstres de l'amenaça dels humans. Mavis és a punt de complir la majoria d'edat, ni més ni menys que 118 anys. I el seu pare, el comte Dràcula, li prepara una festa en la qual no falten els amics més propers a la família. Des de Frankenstein, a l'home invisible, a la mòmia, passant per un humà que està colat en la celebració i que s'enamorarà de Mavis.
Amb el doblatge espanyol tindrem les veus de Clara Lago, Santiago Segura, Mario Vaquerizo i Alaska. Film per amants d'animació.
I Mel Gibson es passa unes vacaciones en el infierno.
Després de ser capturat per les autoritats mexicanes, un criminal va parar a una terrible presó, on aprendrà a sobreviure gràcies a l'ajuda d'un nen de 9 anys.
Per amants i fans del lector de la saga Arma Letal, entre altres coses. I per acabar, no ens oblidem, perquè ve bastant carregadet, Utrash, de Takeshi Kitano, en el retorn d'aquest director al cinema de Yakuzas. I ara, amics, és hora de parlar d'una gran pel·lícula de ciència-ficció que va tancar el Festival de Sitges. És hora de fer un bucle i és hora de fer un looper.
Uno de los muchos asesinos especializados, llamados loopers. Eliminamos a gente del futuro. Los viajes en el tiempo aún no están inventados, pero dentro de 30 años lo estarán. Cuando una organización criminal del futuro necesita que alguien desaparezca, me lo envía a mí. Y yo me encargo. La única regla es, nunca dejes que tu objetivo escape. Aunque tu objetivo seas tú. Está huyendo.
Quiero las calles cubiertas. Cada segundo que pasa es peor.
Lo arreglaré, le encontraré y acabaré con él.
¿Matarás a ese tío? ¿A ti mismo?
Para recuperar mi vida tendré que matarlo. ¿Cómo te encuentro? ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Tú ya has pasado por esto?
Sé que tú le matarás.
¿A quién?
¿Te suena el fundador?
¿Un nuevo jefe del futuro?
Ejecuciones en masa. Un reino de terror. Ahora vive aquí. Voy a detenerle.
Nada de esto me concierne.
Es lo que te va a pasar.
Te ha pasado a ti. No tiene por qué pasarme a mí.
Te quitarán todo lo que tienes. Todo lo que tengo.
Pregúntate. ¿Quién sacrificaría por lo que es mío?
Pregúntate, ¿a quién sacrificarías con qui és meu?
Tanca el bucle i entra en aquest gran film de ciència-ficció que es diu Looper.
Bé, després d'aquesta entrada tan... que està improvisada, eh? Vull dir, penseu que segurament hem estat mitja hora preparant... No, som improvisada. Realment som uns grans comunicadors. Oi que sí, Ferran? Bé, després de fer aquesta tonteria que acabem de fer ara... anem a parlar de Looper, que, com hem dit, és una pel·lícula que va tancar el Festival de Sitges i es considera una de les millors clausures que ha fet aquest festival de cinema fantàstic i de terror. És una gran pel·lícula. A mi em va agradar molt Looper. Crec que un dels grans mèrits de Looper és que són diverses pel·lícules en una. Primer, a nivell material, o sigui, a nivell de temàtica. Diguéssim, per no intentar desvetllar, perquè aquesta és la gràcia de la pel·lícula, que té molts girs i és una pel·lícula complexa i crec que és millor que la gent vulgui saber d'ella el menys possible a l'hora d'entrar, i a partir d'aquí doncs, intentarem no destripar-la massa, crec que hi ha dos temes a nivell de temàtica, que un és, i que ha estat per publicitat, els viatges en el temps, i l'altre diguéssim que va de certes habilitats. Aquestes dues pel·lícules molt diferents, que podíem mirar, com he dit, dos pel·lícules per separat, doncs en aquest cas s'ajunten, però només a nivell de personatges. Els personatges són lo suficientment complexos com que perquè cada personatge porti la seva pel·lícula, tingui la seva pròpia pel·lícula. Però no, la veritat és que aquest bucle fa moltes vegades el més difícil, que és intentar explicar tot això en només dues hores. La pregunta és, ho fa? La veritat és que sí, i aquesta és una de les grans virtuts, crec que d'aquest Looper, que són moltes pel·lícules en una, però estan molt ben portades, i és un gran film de ciència-ficció. Per diversos motius. El primer, perquè et fa pensar. Durant tota la pel·lícula fa pensar. És una pel·lícula que necessita la teva atenció. Necessita constantment la teva atenció. És molt fàcil perdre's. Jo entenc que hi hagi gent que diu no entès Looper. Pot ser, però jo a mi, personalment, crec que hi ha algunes coses que potser no he entès potser a la segona part del film. Però crec que a mi, personalment, això m'agrada. M'agrada perquè és una pel·lícula que és fascinant i a mi em convida a tornar a veure-la, que és el que segurament faré amb aquest Looper. Vàries qüestions. Bé, nivell de direcció del director de Brick, Ryan Johnson, crec que està molt bé. També tenim els actors, el qual podem veure l'actor d'Origen, Gordon Hewitt, doncs, amb una caracterització una mica peculiar a través del maquillatge. que està justificada per al guió, tot i que li veig jo a vegades el rostre una mica estrany. Tenim a Bruce Willis en el modo Bruce Willis, és a dir, que entra perfectament a la seva manera de fer la història i és un complement essencial per al protagonista. I bé, els altres actors tenim també a Emily Blunt, Jeff Daniels i un nen que crec que fa una gran interpretació i que és una de les sorpreses de la pel·lícula. Bé, no sé què en pensa el meu amic Ferran, però crec que també li ha agradat molt Looper, oi que sí?
Doncs sí, m'agrada moltíssim aquest Looper. Jo pensava realment que Bruce Willis portaria des del primer moment del film el pes de la pel·lícula. Realment em va sorprendre gratament que no fos així, que és a dir, que hi haguessin altres actors que poguessin dur aquest pes específic d'aquest film, no? Aleshores, l'inclusió d'aquests personatges i tota la història que hi ha al seu voltant realment és un element que produeix que com a espectador et deixis portar per aquest món de misteri. Aquest Looper, tu crec que l'has definit molt bé. A mi em va recordar un conjunt o una suma de dues pel·lícules. Em va recordar més o menys a una fusió, seria semblant, per dir, sempre, evidentment, ens intentem aproximar, és en aquest cas una percepció meva, no? Que seria una suma entre Matrix i Origen. Té coses de les dues pel·lícules. A mi, sobretot, la gran virtut que té aquest Looper, sota el meu punt de vista, és que constantment t'estàs fent preguntes, constantment atrapa la teva atenció durant les dues hores que dura aquest film i que té girs constants que en cap moment fan caure la pel·lícula amb la possibilitat de que tu sàpigues el que passarà. Sempre va més enllà. I tu, mentre l'estàs visionant, mentre l'estàs veient, et vas fent les preguntes pertinents, que a mica en mica se't van contestant. D'altres queden més en l'aire. Crec que és una pel·lícula de contrast molt diferents, molt interessants i que aporten les dosis necessàries de misteri amb girs espectaculars durant la trama que fan cada cop i volta els fets hipotètics que havies pensat o que t'havien passat pel cap se'n vagin en orris i n'entrin d'uns de nous que no tinguin res a veure amb el que tu havies pensat. Crec que Looper és una pel·lícula que sota el meu punt de vista marcarà un abans i un després, perquè no és gens fàcil portar a terme la gran quantitat d'idees que el director ha volgut plasmar a través d'aquesta pel·lícula, i crec que un dels grans mèrits d'aquest Looper és que ho aconsegueixen dur a terme aquestes idees fantàstiques que es veuen durant la pel·lícula en 120-150 minuts que dura la pel·lícula, i és un repte poder-ho canalitzar perquè l'espectador ho pugui assimilar. I crec que si estàs atent a la pel·lícula, sí que és cert que hi pot haver moments que si desconnectes, de cop i volta entris en aquell sentit d'haver perdut alguna cosa, però si estàs amb els 5 sentits posats en la pel·lícula i la segueixes amb atenció, vas agafant cada un dels petits detalls que et marca la pel·lícula. Has comentat la sorpresa, no? del nen petit que surt a la pel·lícula. Vam parlar de l'impossible, del paper que va fer Tom Holland. Però és que el nen d'aquesta pel·lícula, també de Looper, fa un gran paper. I crec que el major mèrit que té aquest nen és que per transmetre no necessita ni obrir la boca pràcticament. És a dir, és un actor, és un nen, que simplement amb un gest de la cara explica tot el que està pensant o està sentint el seu personatge. I això és una gran virtut. El fet de menys és més, no? El fet de amb molt poc comunicar molt. I crec que aquest nen ho aconsegueix. Un nen que en determinades fases de la pel·lícula, sobretot ja ho veuran els nostres oients, a la part final de la pel·lícula agafa molt pes. I crec que està realment a l'alçada d'aquesta pel·lícula, una pel·lícula que a nivell visual capta molt l'atenció, una pel·lícula que té bones interpretacions també, perquè realment les té, que incorpora elements fantàstics de ciència-ficció que sobten i agraden també el que és l'espectador. És a dir, és una mica amb trets futuristes.
Sí, perquè realment parla d'un futur, però no us penseu veure un futur tal com a moltes pel·lícules futuristes o de ciència-ficció. Diguéssim que la geografia, una mica, per exemple, la ciutat urbana, té tocs de ciència-ficció, però és aquell toc sutil que últimament es fa servir per les pel·lícules de ciència-ficció perquè sigui un futur més proper.
Exacte.
En aquest cas és el que ens proposa aquesta pel·lícula Looper, que bé, molts diuen que és una de les millors pel·lícules de ciència-ficció que s'han fet en els últims anys. Jo estic d'acord, crec que és una gran pel·lícula. Jo crec que el temps deixarà en el seu lloc aquesta pel·lícula, Però bé, jo estic molt d'acord amb l'amic Ferran i tota la gent que ha dit que aquest Looper és un gran film.
Jo he de comentar que feia molt temps, que no veia una pel·lícula com aquesta en quant al gènere que estem parlant. Hmm. Crec que des que vaig veure Origen, possiblement, no vaig acabar de visionar una pel·lícula amb la sensació que vaig sortir de la sala després de veure aquest Looper. Per això he dit que aquesta pel·lícula serà com un punt d'inflexió d'un abans i un després. Sí. Perquè tots pensàvem que era insuperable una pel·lícula com Origen o que era molt difícil aproximar-s'hi, i crec que aquest Looper va més enllà d'Origen. Va més enllà perquè incorpora nous aspectes que sumen a la idea general i fantàstica que ens presenta el film. Sí. Per tant, jo li poso... aquest Looper li poso un 9. Realment a mi em va impactar, em va agradar, i els girs continus, sobretot els girs continus, és el que va fer que jo en aquest cas li doni aquesta nota, perquè et sorprèn segon rere segon, realment amb una sèrie d'idees tan fantàstiques que mai el teu cap estaria preparat o hauria pensat que podria ser possible. I aquesta pel·lícula demostra que sí és possible i demostra que està molt ben treballada i molt ben dut a terme. Des del principi fins al final, parlàvem que hi ha pel·lícules irregulars, comencen fortes i acaben força malament o força... Sí. Una sèrie de coses que desmereixen la pel·lícula com puig general. Aquest Looper, un dels grans avantatges que té és que comença fort i acaba fort. No té alts i baixos. I això de cara a l'espectador és un fet capdalt i que realment s'ha de valorar. Per tant, jo li poso un 9 a aquest Looper.
Jo, a part de veure per segona vegada, li posaré un 8. Vull veure-la per segona vegada perquè hi ha una part, que només direm, de la pel·lícula, la part del mig, diguéssim, només direm que passa en una granja. I bé, hi ha molts girs i moltes coses que a mi se m'ha escapat una mica i que crec que resulta una mica difícil, i pot ser que la pel·lícula baixi una mica el pistó, o potser és una mica la meva percepció. Potser no tant com molta gent ha dit, però perquè, com crec, Looper és un gran conjunt. Però jo li posaré un 8 a l'espera una mica de veure aquest Looper, que tornaré a veure... fent un bucle, anant veient-la.
Recorda tancar el bucle. Jo crec que és d'aquelles pel·lícules que la segona vegada agafes més detalls que la primera. La primera se t'escapen cosetes, la segona ho acabes d'agafar, i crec que això dona més solidesa al que és el projecte, al que és el producte d'aquest Looper. Així que ja ho sabeu, si veu disfrutar d'aquesta gran pel·lícula, només heu d'anar als cinemes Ocina,
ja sabeu
la recomanació nostra de cada setmana, aneu a Ocina, i disfruteu d'aquest Looper. Realment, no ho hagués dit si no ho pensés, és a dir, no ho diria si no ho arribés a pensar, però amb els preus que hi ha avui dia en el cine, si algun dia heu d'anar al cine i pagar 7 euros per una entrada, 7-8 euros per una entrada, realment, us asseguro, i us ho dic des de la meva veritat, que jo és d'aquells dies que pagaria 8 euros, 7 euros per aquesta pel·lícula. Un cop surts de la sala, te n'adones que si haguessis de pagar el preu de l'entrada que es demana avui dia i que segurament amb aquest preu no hi aniries, per aquesta pel·lícula hi podries anar.
Val la pena
pagar 7-8 euros per anar-la a veure, realment.
Looper. Doncs bé, passem pàgina, deixem de parlar de Looper, i abans, ara que ve la música trencament, vull fer una dedicatòria. Aquesta dedicatòria m'hauré de passar directament al castellà. Hola, Rodrigo. Què tal? Com estàs? Bien, desde aquí te mando un abrazo bien fuerte desde Planeta Cinema y te dedico esta canción. Un abrazo, tío, y seguro que nos vemos mucho antes de lo que te piensas. Venga, aquí te dedico este Alice de la banda sonora de Alicia de Tim Burton de Canta Avril Lavigne.
I fell down.
aquest Alice Darim Lalín, que jo li vull dedicar des d'aquí a un amic meu de Madrid, que es diu Rodrigo Martínez Colmenar, que a més és un planetari que encén el programa, i des d'aquí li vull fer aquesta dedicatòria en castellà, perquè és de Chinchón. I, bueno, un abrazo, Rodrigo, te dedico esta canción.
Y... Un abrazo desde Planeta Cinema. Esperemos que te haya gustado. I, com bé sabeu, planetaris, sempre la gent fidel que segueix el nostre programa, i més, imagineu, en aquest cas, el Rodrigo Martínez, que és un seguidor de Madrid, és a dir, que segueix el programa des de Madrid. Per tant, doncs, la dedicatòria del Joan cap al seu amic Rodrigo, i bé, ens en recordarem de vosaltres, clar que sí, si participeu del programa no dubteu que ens en recordarem, sempre pensant en tracks i en cançons que us puguin agradar i que evidentment inclourem en el nostre contingut.
I ara pensareu, anirem a les notícies? Doncs no, perquè anem a parlar de la segona estrena de la setmana. Sí, perquè són així de xulos. I està basada en una història real.
Sí,
sí, que és una cosa que sembla estar últimament de moda, una mica, perquè l'Impossible també està basada en una història real.
Exactament. Pot ser fruit de manca d'idees, no ho sé. Però el cas és que, de moment, s'està tirant per aquí les coses.
Ui.
Sí, sí, no, no ho sé, és una pregunta que es podria fer o un debat que es podria generar. Jo deixo aquí una reflexió. Cadascú
un
que pensi que arribi fins on hagi d'arribar. Jo només ho poso sobre la taula. Llavors cadascú que pensi el que vulgui. Aquest cas és un altre fet real, l'Impossible ho era. Mica en mica s'estan aprofitant aquestes coses. O bé per seguir, ser molt fidel a la història que se'ns ha presentat, o bé per començar seguint una història i després derivar-la cap a la idea que tingui cadascú. Aquest cas avui és Atraco, la pel·lícula que es va estrenar el passat divendres de la mà d'Eduard Cortés.
I tenim el tràiler, no?
I tenim el tràiler, que el sentirem ara, no, Mairal?
Sí,
doncs
pues
vinga, endavant, Atraco.
Hay que robar una joyería.
Un solo movimiento y lo mato.
¿Usted conoce a alguien con experiencia y de su confianza que le pueda servir de apoyo?
No, Holanda. Patriota ya no queda.
¿Qué hace?
¿Qué es eso?
Vocalizo. Cuando se deja de joder, ¿eh?
Pero digamos que alguien que no fuera español quisiera comprarla.
Un sudamericano, por ejemplo.
Argentino. El hijo puta era argentino.
Yo no toqué un arma en mi vida.
Pero usted no me dijo que era actor.
No es la persona adecuada, Landa. No es para pendejos esto, Landa. No.
Espere. ¿Cuándo salimos?
Arriba las manos.
¿Qué hace?
Estoy ensayando, ¿cómo?
Más gallego, más... Me da un coño, hostia.
Un plan imposible.
Arriba las manos, esto es un asalto. Atraco, coño.
Elegí una.
El trébol, para que me dé suerte.
Un asalto demencial.
Te voy a asignar un caso. ¿Ha oído lo del atraco en la Gran Vía?
Pero si en España no hay atraco.
Todo el mundo quieto. ¿Dónde está la caja fuerte?
¡Abre la caja!
¡Que siga buscando el trébol, coño!
¡Vamos, carajo!
¿Dónde está?
Bé, com estem parlant de Atraco, com hem dit, la nova pel·lícula del director Eduardo Cortés, una pel·lícula que va iniciar el seu rodatge a la Comunitat Valenciana, a les localitats de València, Alcoi, i lògicament en els estudis de Ciutat de la Luz d'Alicante, desgraciadament tancaran ara, i s'han fet algunes pel·lícules com aquest Lo Impossible. En el repartiment d'aquesta pel·lícula es troben els argentins Guillermo Franquela i Nicolás Cabré i l'actriu espanyola Amaya Salamanca.
I amb Òscar Jaenada, justament. I una sorpresa més d'aquest programa, que quina és, Joan? Perquè aquest programa és un programa de sorpreses. Estem parlant d'una pel·lícula que és Atraco. A lo millor els oients volen saber més d'aquesta pel·lícula. I què tenim?
Tenim el director al telèfon. Anem a passar una mica a l'entrevista a Eduardo Cortés. Bona tarda, planetaris. Bé, aquí tenim amb tots vosaltres el director de la pel·lícula Atraco i també ha dirigit altres pel·lícules com Los Pelayo o La vida de nadie. Aquí el tenim a Planeta Cinema. Molt bona tarda, Eduard.
Bona tarda.
Bé, com he explicat, aquest divendres la pel·lícula Atraco s'ha acabat en els cinemes. Explica'ns una mica com va néixer la idea d'aquesta pel·lícula.
Bueno, la idea va partir una mica d'una conversa que vam tenir amb el Pedro Costa, que és el productor, i que a més durant molts anys va ser redactor de la revista El Caso, i és un gran coneixedor de la crònica negra i de successos espanyola, i em va explicar aquesta història que després s'ha transformat en la pel·lícula, que bàsicament parla de dos atracadors argentins que van cometre un atracament l'any 1956 amb una joieria molt important de Madrid i que després els van capturar. Això seria, diguem, la història oficial. Després, la història oficiosa és que en realitat el que venien a fer era recuperar les joies de Vita que els polítics, diguem, amb l'exili del Perón, que estaven exiliats del Panamà, havien empenyorat per tenir diners mentre els desembargaven els comptes suïssos, no? Llavors, ara oficiosa, que li va explicar un cap de la policia al Pedro Costa, i amb això sembla que hem fet la pel·lícula.
Doncs un film, aquest Atraco, que compta entre altres amb el repartiment amb Guillermo Francella, Nicolás Cabré i els dos espanyols, Amaya Salamanca i Òscar Jaenada. Com va ser, Eduard, el fet de treballar amb Òscar i Amaya? Quin càsting es va realitzar? Tenies clar que eren els dos papers per aquests dos joves que ara doncs, veiem i disfrutem amb moltes ficcions i amb moltes produccions cinematogràfiques? O va ser un, més aviat un càsting més obert?
A veure, en realitat els protagonistes de la pel·lícula són els dos argentins, el Nicolás Cabré i sobretot el Guillermo Francella, el que la gent potser recorda un paper secundari meravellós que feia El secreto de sus ojos, i és allà on jo el vaig descobrir, de fet. A mi és un actor que m'agrada molt perquè considero que és un d'aquells actors que simultanegen la comèdia i el drama constantment. És a dir, tan aviat has de cantar cap a una banda, cap a una altra, depèn del moment de la pel·lícula amb el que estan treballant, no? Per mi això era un... m'atreia molt. Llavors, curiosament, en aquella època va ser quan el Pedro Costa em va explicar aquesta història, que els protagonistes eren els atracadors argentins, i vaig poder, d'alguna manera, fer coincidir aquestes dues coses, no? Fer coincidir el fet de poder treballar amb el Francella amb tenir un projecte per ell, perquè era estrany que jo escrivís una història protagonitzada per un argentí, que realment d'alguna manera no em venia una mica condicionat per l'externa, i així es va produir, i de fet aquests són els protagonistes. El que passa que després hi ha tot el càsting espanyol, que està instal·lat per dos policies, que són el Òscar Jena i el Jordi Martínez, que és un actor que el públic català coneix molt bé, i el públic espanyol no tant, i finalment la Maya Salamanca, que per l'enfermera. Bueno, com arribes a un càsting, pues ja ni quina a vegades ni jo ni me'n recordo. Vull dir, jo vaig intentant que tot tingui com una mena d'harmonia, per dir-ho d'alguna manera, i que d'alguna manera pues, buscar l'actor que em doni allò que tenia al cap. En el cas d'Òscar Jaenada, pues, jo volia molt un dibuix, perquè volia fer un personatge molt de l'època. És un actor que sempre construeix un personatge molt d'ell mateix, és un tipus d'actor de dibuix, i a mi això em funcionava molt bé. I en el cas de la Maya Salamanca, el que volia jo precisament era la presència femenina dins de la pel·lícula, que cada vegada que d'alguna manera aparegués, pues, s'omplís una mica de llum la pantalla, que tot es transformés en una, no sé, en un punt més lluminós, més angelical, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, i també vaig pensar que era un actiu ideal per això.
Doncs sí, la veritat és que cada vegada que apareix el personatge de Teresa, de Maya Salamanca, il·lumina la pantalla, la veritat. I bé, la veritat és que aquesta pel·lícula, jo crec que tenia entès que al començament la teoria inicial per explicar aquesta història de Draco era explicar una Espanya sòrdida, però el que es veu al film és tot el contrari, una Espanya molt més glamurosa. A què es va debre aquest canvi?
Bueno, en primer, perquè el primer que vaig pensar va ser precisament això, en una Espanya sòrdida, pobra, miserable, però normalment, jo tinc una gran resistència a quedar-me amb el primer que se'm passa pel cap, no? Llavors vaig intentar aprofundir una mica més amb el tema i em vaig adonar que a mitjans dels anys 50 hi havia precisament una Espanya molt... que sobretot l'Espanya més de classe mitja alta i de la burgesia, que precisament era ja vivia, diguem, dins d'un consumisme ja molt evident, amb molta influència americana. Ja començava a haver molt glamour a Madrid, hi havia passarel·les de moda importants, és l'època que comencen les emissions de Prado del Rei per les 15 o 20 persones que havien de tenir televisió en aquest moment a Espanya. És a dir, vaig veure que hi havia tota una època, els actors i actrius de Hollywood venien a fer turisme, per Madrid es podia veure els Prínceps de Mònac, també en un moment donat en algun viatge. És a dir, ja era una Espanya que es començava, sobretot a nivell més burgès, a obrir-se amb una mena de modernitat o de cosa cosmopolita, que és una que jo penso que no hem retratat gaire amb la nostra cinematografia, i que a mi em venia a explicar que el que precisament el primer que em va passar pel cap que va ser l'altra Espanya, per dir-ho d'alguna manera, no? És una mica per això que vaig decantar cap aquí. Justificadament, el personatge era un tema molt important i estava afincat, diguem, amb aquestes classes socials que estaven vivint aquest canvi, per dir-ho d'alguna manera.
I, Eduard, el fet de que la pel·lícula es passi una mica d'un gènere a un altre, precisament és degut a aquesta capacitat a nivell actoral d'actors com Francella, com Guillermo Francella, amb aquests actes camaleònics que podríem dir, o aquest recurs com d'ell que utilitza com a actor de poder passar fàcilment d'un registre a un altre? És això? És un dels, podríem dir, dels actius?
A veure,
actius?
ell, perquè és precisament un que sap simultanejar molt bé el drama i la comèdia, com he explicat, té una mirada, que és una mica, jo li deia que em recordava molt d'Alberto Sordi, perquè amb la mirada hi ha comèdia i hi ha drama constantment, de tal manera que sempre, vull dir, la cosa es va decantant cap a una banda o cap a una altra segons el moment de la història que en aquell moment estàs explicant. I això per mi era un gran valor pel tipus de pel·lícula que tenia al cap. Jo crec que per ser una pel·lícula de gènere al 100%, el que tu necessites és que no només la història sigui de gènere, sinó que els personatges també siguin de gènere. És a dir, si tu fas una pel·lícula de mafiosos i tots els personatges que surten mafiosos, pues et sortirà una pel·lícula, evidentment, de gènere. Però només que situïs un personatge, per dir-ho d'alguna manera, que no és mafiós, com ara poso un exemple, el Woody Allen, per exemple, aquí, a part de fer una pel·lícula de mafiosos, que a vegades estona serà de mafiosos, també es generen situacions com de comèdia. Llavors, el que d'alguna manera a mi m'agrada fer és posar gent normal, gent del carrer, sí, gent que et trobes quan vas a comprar el pa o el diari, posar-la en una situació com de gènere. I llavors, a partir d'aquí, pues, es comencen a confluir estats d'enemics molt diferents, perquè, clar, són persones que no tenen un control sobre el que estan vivint, no? Llavors, tant amb aquesta com amb la majoria de pel·lícules, jo intento una mica entrar en aquesta dinàmica, no? Posar en situacions una mica límits de persones, en teoria, molt normals, amb les que l'espectador es pot identificar d'una manera molt, molt clara, no?
Molt bé. Bé, doncs la veritat és que és una pel·lícula força interessant. No sé en què et vas inspirar una mica o influenciar dels cineastes. Jo suposo, jo veig a la pel·lícula, veig una mica de neorealisme italià i no sé si una, lògicament, pel·lícules de l'època, que lògicament tractava una Espanya més brillant. El personatge de Jainada em recorda, jo què sé, un personatge d'aquells galants com, jo què sé, Los Adones Somos Gente Honrada i tota aquella època.
Bueno, a veure, en principi, o sigui, les influències són molt variades. Jo quan, per exemple, vaig entrar a la història, a mi el que venia al cap, que no era el que jo feia, però a mi el que em venia al cap una mica era precisament les pel·lícules, pues, jo què sé, pues, més modernes, per dir-ho d'alguna manera, no? Que combinen la comèdia negra amb moments més violents, etcètera. Bueno, això és una mica el que em venia al cap. Però després també és veritat que per aproximar la pel·lícula més a l'espectador del país, pues hi havia coses més del terrorisme italià o coses que s'havien rodat a Espanya que a mi m'interessava especialment, des de les pel·lícules de Monicelli com Rufufu, a pel·lícules d'Albert Langa, a pel·lícules que havien rodat precisament una època d'aquest país, sobretot, bueno, bàsicament les d'Albert Langa o algunes, o inclús algunes de una mica més tard, del Rovira Veleta o de l'Iquino, retrataven una Espanya, diguem, des d'una perspectiva més cinematogràfica, no tan documentalista, i amb el cas inclús d'Albert Langa, d'una manera amable. I aquesta combinació, precisament, de posar una història amable amb un marc tan dur, tan sòrdid com el de l'època, jo penso que era molt efectiu de cara a l'espectador. L'espectador s'identificava molt amb els personatges i vivia els seus drames d'una manera menys obscena o menys explícita, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, amb aquest sí que m'he inspirat, no tant amb la forma, sinó una mica amb el que és el discurs.
Molt bé. Aquest Atraco, un projecte molt ambiciós i una coproducció hispano-argentina. No sé, Eduard, com m'he portat una mica aquest Atraco, podríem dir, endavant, no?, amb aquesta coproducció Argentina-Espanya. Com ho he pogut treballar?
Perdona?
deia, preguntava que com heu pogut treballar i enfocar aquesta coproducció entre Espanya i Argentina. Com ha estat treballar d'aquesta manera?
A veure, jo penso que era una pel·lícula que per les seves pròpies característiques demanava una mica aquesta coproducció, no? Els personatges, la pel·lícula passava a Espanya, uh-huh. però els personatges eren argentins. Uh-huh. Llavors, a poc a poc, no va començar a ser una coproducció, va començar a ser una producció espanyola, però a poc ens vam adonant de que fàcilment podíem necessitar, per dir-ho d'alguna manera, sí. una mica el recolzament ja no solament financer, sinó uh-huh. Com a cinematogràfic. D'una productora que conegués més els actors d'allà. Mm. Bueno, totes aquestes coses, perquè vulguis que no, parlem la mateixa llengua, però hi ha un oceà que ens separa i culturalment tenim moltes divergències i llavors està molt bé, ja que t'hi poses en una aventura d'aquest tipus, sí. poder-ho fer d'una manera el més completa possible. I la veritat és que la coproducció ha fet molt més, ha enriquit moltíssim, no, però econòmicament, sinó que ha enriquit moltíssim la mirada sobre la pel·lícula. A mi m'ha ajudat molt, a part dels actors argentins, pues, tenir els productors argentins, tenir també un guionista argentí, que és el Marcelo Figueras, vam treballar tres guionistes, mm-hmm. jo mateix, el Marcelo Figueras i el Piti Espanyol, i tot això, evidentment, enriqueix molt el procés, diguem, de dramàtic i de desenvolupament de la història.
Això us ha facilitat en gran mesura doncs, aproximar-vos a aquest producte final que realment ha estat molt més sòlid de la mà d'aquesta, diguéssim, ajuda o producció amb Argentina. Seria sí. això, oi?
Sí, tot i que la pel·lícula, jo personalment crec que és molt més espanyola que argentina. Uh-huh. És una pel·lícula espanyola protagonitzada per actors argentins, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
Però la pel·lícula és molt, molt espanyola. I després, també he de dir, perquè clar, a vegades tu comences a parlar del cinema de Berlanga o del cinema de Monicelli o del neorrealisme italià i la gent pot arribar a pensar que la pel·lícula ja estigui vista o sigui un déjà vu o una cosa que pugui en un moment donat estar una mica passadeta a la moda. En canvi, jo crec que la pel·lícula visualment és molt moderna, és molt contemporània. Hem intentat precisament que la pel·lícula dongui una visió molt, molt novedosa de lo que podria ser precisament l'època aquesta que estem explicant, no? Que és una època que el cinema espanyol d'alguna manera ha visitat un tot.
El teu debut i les teves últimes cintes estan basades sobre fets reals i aquest Atraco, lògicament, també està basat, com hem explicat, en aquest cas d'aquest atracament que va haver a Madrid, en aquesta joieria. Llavors, la pregunta és: què t'atrau tant de les històries verídiques?
A mi, de les històries... A veure, jo no ho sé. Tot el que he fet, d'alguna manera, el punt de partida ha estat una història verídica. Després, en alguns casos, m'he cenyit més a la realitat i en altres m'he desviat més. Jo he arribat a pensar que això es produeix perquè a fer-ho amb una història verídica t'obliga a que tu mateix, com a creador, has de fer un viatge, has de fer una exploració. Vull dir, no és el que t'està passant a tu, no és el que està passant al teu voltant, sinó que has d'anar a buscar una altra època, un altre tipus de personatges que tu no coneixes i això t'està forçant una mica a anar a llocs que potser tu no aniries de natural. Llavors, per mi, aquest és un recorregut molt productiu i molt creatiu i, en aquest cas, pues, la història, en aquest cas, la història, per exemple, en el cas de Traco em va fascinar i em va seduir immediatament, però, per exemple, en el cas de La vida de Nadie, la primera vegada que vaig sentir parlar d'aquest senyor em va caure molt malament i no volia fer la pel·lícula jo d'aquest senyor. El que passa que després, pensant, precisament fent aquest recorregut, intentar imaginar què hagués estat si jo hagués estat el personatge, si jo hagués viscut aquell drama, com hagués reaccionat, per què s'hagués pogut produir, etc. Buscant com ficar-me jo dins de la història, acabo entrant i acabo fent-la molt meva. Però, a part de tot això, també em serveix a mi per reflexionar sobre la vida, sobre mi mateix, sobre moltíssims aspectes, que després, d'alguna manera, és el que tu acabes donant a l'espectador, a part de la trama i a part de l'argument i a part de la part, diguem, d'entreteniment de la pròpia pel·lícula, tota la reflexió, tota l'emocionalitat que tu has trobat durant aquest viatge, no? Llavors, a mi això és una cosa que em fascina molt i els casos reals, d'alguna manera, m'obliguen o m'ajuden molt a fer aquest recorregut.
Molt bé. Eduard, precisament, Eduard Cortés, que vas començar doncs, amb la sèrie Sitges a TV3, però que també vas dirigir doncs, altres sèries, alguns capítols de la sèrie Àngel i Demonio. No sé què et va portar a tu com a director aquesta experiència televisiva envers el treball cinematogràfic.
Mira, jo vaig començar a fer televisió. Jo vaig començar a fer cine molt jove, perquè em vaig comprar una càmera de Super 8 quan tenia 15 anys i vaig començar a fer curtmetratges, i les meves primeres experiències van ser amb rodatges de cine. El que passa que a Barcelona es va produir un fet, o a Catalunya es va produir un fet molt, molt significatiu per tota una generació de directors i de realitzadors, que va ser quan va sortir TV3, per dir-ho d'alguna manera. TV3 ens va donar, quan començava, ens va donar l'oportunitat a tota una generació que ara ja tenim una, però que llavors teníem 22 i 23 anys, la necessitat de fer una mica el gamberro, d'experimentar, de provar. No era un problema equivocar-se, perquè la televisió estava començant. Per tant, vam poder arriscar més. Vam fer una televisió molt transgressora al principi. Jo feia programes de videoclips i concerts de rock, així és com vaig començar la tele. I després, a poc a poc, em vaig anar decantant cap a les sèries i tot això. Llavors, aquesta sensació de que jo amb la televisió provo, experimento, intento aprendre coses noves, és una sensació que no he perdut mai. És a dir, a mi si ara m'ofereixen una sèrie per rodar a Islàndia o a Groenlàndia sobre esquimals, pues és molt difícil que si jo tinc per agenda puc fer-ho o no fer-ho, perquè no se m'acut de quina manera podria anar a Groenlàndia a rodar una història sobre esquimals si no m'ofereixen una sèrie de televisió. Sí. Per tant, només per lo que és l'aprenentatge d'una nova història, d'una nova dinàmica de producció, probablement aniria. Això em passa, evidentment, si ara m'ofereixen una sèrie que no m'aporta res, perquè és una cosa que ja he fet i que no em dona cap... i m'ho puc estalviar, m'ho estalviaria, això és evident. Però jo últimament les sèries que he fet pues, han estat molt relacionades amb... Vaig fer uns capítols d'una sèrie de 4 que es deia Alguien ahí, i llavors sí. Vaig tenir ocasió de fer pues, tota una sèrie d'efectes especials i d'efectes digitals que no havia fet, i això a mi em va donar molta cuina. I després, sobretot amb el capítol pilot d'Àngelo Demonio, que és el que vaig fer, sí. Vaig tenir oportunitat d'alguna manera de perfeccionar això. El discurs de la sèrie de televisió és el que és, vull dir, jo no escric per televisió, jo escric els meus guions de cine i mai escric els guions de televisió, vull dir, no m'implico a aquest nivell. El que passa que sí que m'agrada de tant en tant, com a director, simplement posar l'ofici, aprendre i anar adquirint el que diem cuina, no? Perquè després quan fas una pel·lícula tot això et serveix i t'ajuda moltíssim, perquè has provat, a part de que has conegut gent bona, amb la que després col·labores, etc. Llavors jo penso que la televisió en aquest sentit pues, et dona una oportunitat molt bona d'experimentar tot això.
Molt bé.
Doncs
molt
moltes
bé.
Gràcies. Ha sigut realment un plaer parlar una estona amb tu, Eduard. Que tinguis molta sort amb la pel·lícula i a reveure.
Esperem que puguem tenir un dia aquí presencialment i poder-te fer doncs, parlar més distesament amb més temps, que de ben segur això enriquirà moltíssim més a l'audiència i a nosaltres, per suposat. Una abraçada ben forta, Eduard, i moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, Eduard.
Bé, amb la música de Borsalino tanquem aquesta entrevista d'allò més interessant que hem fet amb el director de Atraco i de La vida de Nadie i Los Pelayo, entre altres, el senyor Eduard Cortés. Moltes gràcies. I ara anem a un altre tema, oi, Ferran?
Doncs sí, perquè ara entrem en una altra secció que a tu normalment t'agrada molt i que t'aposentes molt ràpidament, que bé, em sembla que és la família del Facebook, es diu així?
La família del Facebook.
Si és que no ho saps dir.
No, i tu tampoc, perquè segur que tens tan poc art, eh? Portes tants problemes fent aquesta... Res, dues paraules i tres paraules i encara no has millorat. Bueno, és igual, en fi. Anem a dir als nostres amics, als nostres estimats planetaris, seguidors del programa, com poden participar a través del nostre Facebook, Joan.
Si vosaltres també voleu formar part de la pàgina del programa, només heu d'escriure al buscador Planeta Cinema 2.0 i allà hi trobareu la nostra pàgina.
I és aquí on avançarem els continguts dels programes que parlarem cada dia i també us donem l'oportunitat d'interactuar amb nosaltres a través de les vostres opinions i comentaris.
I també tindreu accés al nostre Twitter del programa i totes les promocions que ens obsequien els amics de Qui Si No, Ocina.
Ocina, la cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya, que com sempre ens ofereixen la millor qualitat, el millor preu i el millor servei, Joan, perquè tu t'agrada disfrutar d'unes bones crispetes quan veus una pel·lícula?
Naturalment.
Doncs Ocina les tenen. A tu t'agrada arribar al cinema sense haver de patir per l'aparcament?
Home, no m'agrada el contrari, lògicament.
Per tant, t'agrada Ocina, t'agradarà Ocina. I t'agrada que et rebin amb un somriure i amb un bon servei quan vas a la teva sala a veure la teva pel·lícula?
Naturalment, és el que vull.
Doncs Ocina també ho tenen, Joan. Per tant, ja ho saps, si vols anar al cinema amb la millor qualitat, al millor preu i amb el millor servei, no t'ho pensis i vés a
Ocina. Exacte, el millor servei a Ocina no us agradarà, us encantarà, que és diferent.
I ara fan menús familiars i, bueno, i amb uns preus relativament econòmics pel temps que corren. Per tant, no us ho penseu. I si heu d'anar al cine, confieu en el cine, que quedareu molt i molt i molt satisfets.
I de l'indret de Ocina anem a aquesta secció que m'ha agradat tant.
Que també agrada molt, per cert. Una secció que agrada.
A mi també m'encanta. I la música també m'encanta de Juego de Tronos, que és a l'indret de les sèries.
Doncs som-hi.
Airal. Merci. Bé, i amb la música de la sèrie de la HBO, Juego de Tronos, com hem dit.
Una gran sèrie, per cert.
Una gran sèrie.
Tot sigui dit.
Que bé, vam poder disfrutar, deia, la primera temporada en obert a través d'Antena 3.
I una altra sèrie d'Antena 3, que és la que parlem avui precisament, en la seva ja tercera temporada, Joan.
Correcte, així estem... com enllacem temes en el programa.
Exacte, i estem parlant de... quina si no, sinó de la sèrie protagonitzada entre altres per Juanjo Ortero, Mario Casas i Blanca Suárez, entre altres. Estem parlant del Barco.
Correcte, el Barco, que la setmana passada el capítol El Tribunal d'Honor va donar a la cadena un 17,8% de quota de pantalla, el que es tradueix en 3.350.000 espectadors, que no està gens malament. No hi ha dubte, aquest Barco ha tornat amb el vent a favor. I bé, la veritat és que en volem fer un petit matís. No és el primer capítol de la tercera temporada del Barco. No ho és perquè Antena 3 va decidir paralitzar l'emissió de la sèrie a mitja temporada. Bé, quan quedaven dos o tres capítols, per culpa de la crisi que havia afectat a Televisió Espanyola, que no podia emetre, i va paralitzar moltes de les seves produccions. Els Protegidos es va estrenar al gener, crec que es va estrenar,
sí,
cap allà al gener.
Estava previst la seva estrena al setembre i no va ser fins a gener-febrer que realment es va començar a emetre. De fet, com a curiositat, jo vaig anar a la premiere, és a dir, a la preestrena del primer capítol de temporada Els Protegidos, que va ser al setembre al Cinemas Capitol de Madrid, de Gran Via madrilenya, i ens vam trobar amb la sorpresa de que no es va emetre la sèrie fins al febrer, amb la qual hi havia seguidors de la sèrie que coneixien el primer capítol de la nova temporada i van haver d'esperar fins al febrer per començar a veure la seva sèrie.
I si no m'equivoco, no sé si va ser per Setmana Santa o així, és que vam veure el capítol que estava pensat perquè s'emitís per dates nadalenques i quedava absolutament, doncs, bé, desfassat.
Totalment d'acord. I ara, doncs, aquest Barco, que com sempre, doncs, no hem d'oblidar els ingredients d'aquesta ficció televisiva d'Antena 3, amb un Mario Casas, que és el seu principal atractiu a nivell de captar, doncs, a públic adolescent, sobretot, amb un Juanjo Ortero, que és una mica el que aporta la solidesa, i juntament amb Irene Montalà i altres actors de més pes o de més experiència, i que sumats, doncs, a l'encant i bona interpretació també de l'actriu femenina, sobretot protagonista, que és Blanca Suárez, doncs fan realment un repartiment molt mediàtic que realment genera moltes expectatives, sobretot entre el públic més jove, més adolescent, que podríem dir que és principalment a qui va adreçar aquesta ficció, i que segueix tenint, doncs, molt bona acollida entre l'audiència. Estem parlant de 3.300.000 espectadors de mitja en aquest últim capítol, i que més o menys és aquestes xifres les que es va movent aquesta sèrie, que té un públic molt fidelitzat i que manté, doncs, aquesta ficció d'alta mar i de misteri, que hem de destacar que en aquesta tercera temporada, com a tret distintiu envers les dues primeres, realment l'Estrella Polar, que és el nom del vaixell on hi ha els tripulants toca mar, és a dir, que arriba al mar, per tant, és un dels grans incògnites que hi havia les dues primeres. Quan realment aquest vaixell arribarà mai a tocar mar? O seguirà navegant infinitament sense acabar amb aquest combustible que sembla que és etern en aquesta sèrie.
I aquelles Coca-Coles que sí, sempre tenen.
Sempre hi ha menjar, sempre hi ha beure i sempre hi ha combustible. És curiós.
Jo crec que és el gran misteri de la sèrie, d'on treuen tantes Coca-Coles.
Seria la gran pregunta que s'hauria de fer. D'on treuen aquest abastiment tan gran, aquest aprovisionament tan gran de Coca-Cola i de combustible. Però bé, en tot cas, són aquelles coses de la ficció que ens hem de creure i tirar endavant i passar una bona estona doncs, davant de la pantalla amb aquest Mario Casas, amb Blanca Suárez, amb Juanjo Ortero i bueno, Javier Hernández, David Seijó, etcètera. Un gran repartiment, molt variat i que cadascú doncs, pot identificar-se amb algun dels seus personatges.
Doncs sí, tot i que bé, els fans de Mario Casas molts es van estranyar que no sortís en el capítol anterior. Penseu que estava ara Tinc ganes de ti i no sortia en alguns dels capítols i aquest, teòricament, no era un capítol de premier de temporada. Exacte. El tindrem d'aquí uns capítols i sobretot es centrava en la relació entre el personatge de Gel Calderón i el de Juan Pablo Suc, sí, que bé, ja donarà peu a trames que veurem a partir d'avui mateix, sí, a les 10:30 sí, per Antena 3.
Hem de parlar que molts d'aquests actors del Barco doncs, tenen altres projectes a nivell cinematogràfic i han d'anar compaginant com poden doncs, aquests projectes, el cas de Mario Casas amb la segona part de 3 metros sobre el cielo, que es diu Tengo ganas de ti, com has comentat, i que va portar doncs, al reclam més gran que té aquesta sèrie, que és Mario Casas, a perdre's algun dels capítols d'aquesta temporada. Per tant, queden sobrevist tots els espectadors.
Una sèrie que ahir va guanyar el premi a millor sèrie en aquests nous premis que han fet Antena 3. Que
versió,
diuen...
Sí, la versió espanyolitzada dels...
Teen Choice Awards.
Ah, exactament.
Que serien els Fan Neox Awards. I aquesta és una mica la introducció.
Ha llegado el momento de luchar contra el aburrimiento.
A tu manera.
Tú tienes el poder.
Para que no te digan lo que tienes que ver.
Por los besos en la serie.
A mí me gustan los besos.
Por el cine que quieres ver. No nos gusta aburrirnos.
Bienvenido al verano más gamberro.
Olvídate de las caras serias.
Diviértete.
Entra en Neox Fan Awards.
Yeah. Idea de poner el esto aquí. Bueno, pues los Neox Fan Awards.
Què són, podríem dir? Aquesta doncs seria la primera pregunta, ho hem dit abans, és la versió espanyolitzada
dels Teen Choice Awards.
Ah,
doncs bé, són uns premis que ha fet la cadena Neox, que és la filial d'Antena 3, i Fanta.
Que és propietat de la Coca-Cola, evidentment, tot i que és un altre producte. Sí.
I bé, que és una mica per seleccionar a través de la pàgina web els personatges més rellevants del món de la televisió, el cinema, la música i l'esport. Aquesta gala que va ser presentada per Arturo Valls i Patricia Conde, diria una mica doncs, els que van guanyar.
Doncs sí, tenim millor sèrie de televisió,
El Barco.
Millor actor de cinema,
Mario Casas per Tengo ganas de ti.
I la millor actriu també per cinema,
Blanca Suárez per De Pelayos.
Pel que fa a millor actor de sèrie televisiva, el guanyador va ser
Lucho Fernández, és a dir, Luis Fernández pel
i
protegido.
La millor actriu,
Irene Montalà pel Barco.
Quina va ser la millor pel·lícula, pel·lícula premiada com a millor pel·lícula?
Naturalment, ja sabeu, per aquest públic, Tengo ganas de ti, of course. I el
I
millor
per últim,
petó...
Sí, va ser el millor petó que se'l van endur...
Ana los... Fernández i Luis Fernández per los protegidos.
Aquest seria doncs, una mica els premis que hi van haver doncs, a grans trets en aquesta gala que va ser més aviat donada... El que seria el show, un aspecte que, doncs, que sobretot a Madrid, sense any de crítica, però és així, allà a Madrid doncs, es porta molt, no? El fet d'aquests shows on hi ha grans pancartes, on el màrqueting està a primera hora del dia, on es realitzen alfombres vermelles per cada una de les premiers d'inici de temporada, inclús preestrenes de diferents films, i en tot cas, que en mode conclusiu podríem dir d'aquests premis, resaltar que no hi ha hagut grans novetats. No hi ha hagut grans novetats perquè, com bé diem aquí, setmana rere setmana, hi ha una sèrie d'actors i actrius que són la senya, la bandera dels diferents projectes televisius que ens presenta Antena 3. No és un secret que Luis Fernández, Lucho Fernández, que es diu ara a nivell artístic, i Ana Fernández són els grans atractius de Los Protegidos. No és cap mena de secret que Mario Casas és el millor atractiu, el millor reclam de Tengo ganas de ti, i del Barco, per exemple. Igual que Jon González o Maya Salamanca en Gran Hotel, ho hem anat dient setmana a setmana, per tant, podem dir que no és una gran sorpresa. Potser a mi el que em crida més atenció, no perquè no es mereixi el premi, sinó perquè realment, per això que diem de que normalment els guanyadors acostumen a ser actors més aviat encaminats a contentar una mica el públic adolescent, és la millor actriu de sèrie, que és per Irene Montalà, que per mi, sota el meu punt de vista, precisament és catalana, Irene Montalà, i en pares que s'han dedicat al món del doblatge durant molts anys, és una gran actriu, realitza molt bona interpretació, precisament, sota el meu punt de vista, és de les millors interpretacions segurament que té la sèrie del Barco actualment, però em sobta doncs, això, no? Que no és una actriu jove, és a dir, que tingui el reclam o el suport del públic adolescent al darrere i en canvi ha guanyat aquest premi.
Jo crec que és una bona notícia que s'hagi fet aquest premi a una actriu com Irene Montalà, que només es donin joves. Bé, és el que vola una mica aquest públic dels New Fan Awards que han votat, un públic jove, amb alguns premis una mica, doncs, és bàsicament per fer show i una mica un espectacle per promocionar Antena 3.
Sí, exacte, és que això també fa que hi hagi menys, evidentment, no estem parlant d'uns Goya, en què hi ha una varietat i un ventall molt més gran, sinó que estem parlant simplement de projectes amb cabuda d'Antena 3. Per tant, molts altres actors, molts altres projectes queden fora, evidentment, amb la qual es redueix molt la possibilitat de ser premiat segons quin tipus d'actors, segons quin tipus de projectes.
I bé, aquesta gala que es va fer en el Teatro Latina de Madrid, i la veritat és que la gala va ser bé. Més una vegada ens van recordar que hi havia poc pressupost i la veritat és que es va notar una mica cutre, les coses com són. Bé, jo amb aquestes coses que bé, suposo que és una mica per promocionar les sèries, el seu públic... És una mica d'autobombo.
Sí.
Jo trobo injust que no hi hagi millor actor secundari i millor actriu secundària, això per variar, i altres premis com millor tuit o aquest del petó, que bueno, són una mica d'aquella manera. Crec que s'ha de potenciar una mica més el treball dels secundaris. De fet, Blanca Suárez va dir, si el meu paper en els Palallos és molt curt, no sé com he guanyat a millor actriu principal i no l'ha guanyat Clara Lago, per exemple, que té un més paper que Tengo Ganas de Ti.
Hi ha coses que queden en evidència, per exemple, Luis Fernández com a millor actor de sèrie, i sembla com que hagi mogut compensar amb Mario Casas, com que no podia guanyar aquest premi, doncs l'han col·locat com a millor actor de cine, amb Tengo Ganas de Ti. D'alguna manera, com acontentant una mica tots els actors, que sentin els tots importants, que reforcin el vincle amb Antena 3 Television i amb les seves sèries. Per tant, una mica, no sé si són massa correctes aquestes decisions o no. Jo discreparia en certs aspectes. De totes maneres ho entenc, perquè es fan publicitat ells mateixos, per tant, per aquí doncs l'audiència ho ha d'entendre una mica.
El que hem de publicitar i recordar als nostres oients és que la setmana que ve hem de tornar a fer una sessió de cine amb Planeta Cinema.
I a Mocina,
exacte. Així que, amics, el programa aquesta setmana s'ha acabat. Espero que us hagi quedat molt planetaris. Una abraçada ben forta. Ens veiem al Facebook, a Twitter i al 94.4 FM de Ràdio Vallromanes. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.